Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals. El d'ahir va ser un dia lamentable. Torno a dir, el d'ahir va ser un dia lamentable. Lluny d'apaivagar les flames, el piròman i els seus còmplices van decidir posar més llenya al foc, amb la detenció de 14 persones, entre les quals destacats càrrecs polítics, el piròman ha aconseguit que gairebé tot el país s'alci en contra seu. A les 10 de la nit, als carrers, s'hi podia escoltar això. Però durant tot el dia es van anar succeint concentracions, manifestacions, manifestos de suport a les institucions, notícies a mitjans d'aquí i de fora, i el millor de tot és que va ser transversal al llarg i ample del país. A Barcelona, el rebuig als incendis del piròman sonaven així. A Girona sonaven d'aquesta manera que us posarem ara, i a més es feien a la plaça de la Constitució, per més inri. I a casa nostra, però també ens vam aixecar contra el piròman. A Pals, la repulsa al piròman sonava d'aquesta manera.
Aquí a Pals, evidentment, tenim un espai per votar, que és un espai del poble, que tots vosaltres hi podeu ser. Que és un espai municipal i és un espai del poble, és vostre. Aquell dia és l'espai de la gent de Pals. I evidentment tothom ha d'anar en allà i quedar-se en allà, i ens trobem allà i fem una festa o el que sigui, però ens trobem tots en allà, i evidentment l'espai hi és, i tindrem urnes, les urnes també les tenim. A paperetes ja es veurà, però també n'hi haurà.
Paperetes ja es veurà, deia l'alcaldessa de Pals, la Sílvia Monar, però a Palamós també hi va haver rebuig als actes del piròman, que sonaven d'aquesta manera. I també van voler saber què passava a Torroella. I a Calonja. I la gent de Palafrugell, que no va baixar a Barcelona, es va concentrar davant l'Ajuntament. El piròman també va tenir les mostres de rebuig que ara escoltareu a la Bisbal. I a tot això, què va dir el piròman de tot plegat? Doncs absolutament res que no fos, com sempre amb ell, molt previsible. Va sortir al Nodo, a les 9 del vespre, i va decidir tranquil·litzar els catalans amb un missatge de concòrdia.
A quienes aprovechan el órgano independentista para generar inestabilidad en las calles y debilitar nuestras instituciones, les advierto que tendrán que responder ante los españoles de su deslealtad en un momento tan decisivo de nuestra vida política. A los responsables de la Generalitat que están protagonizando este desafío a nuestra convivencia, les reclamo que cesen en sus actuaciones ilegales, que abandonen sus propósitos. Saben que este referéndum ya no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo. Ahora no es más que una quimera imposible, o lo que es peor, la excusa que algunos parecen buscar para ahondar aún más la fractura que han provocado en la sociedad catalana.
Doncs això és el que deia el piròman ahir a les 9 del vespre. Els que seguiu demanant marxa enrere i diàleg, feu-vos la següent pregunta. Algú es creu un piròman que quan ell diu que no vol que hi hagi foc, però a les mans hi porta una llauna de benzina en comptes de portar-hi un extintor? Són les 8 del matí i 5 minuts, gairebé 6 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, Transmet Ràdio, capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava, Ràdio Bisbal i el portal Tot Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I Marc Clapés, que ens acosta la previsió del temps.
Bon dia, Miquel. Avui ens hem llevat amb un dia molt tranquil i suau i això seguirà així al llarg de tota la jornada. Si bé a última hora podrien començar a aparèixer alguns núvols alts, que serien l'aperitiu d'un canvi de temps important que ens arribarà al llarg de divendres i que ens portarà ruixats localment forts i acompanyats de tempesta.
Gràcies, Marc. Són les 8 i 6. I, per cert, en totes aquelles notícies relatives al que té a veure, al que passa sobre el referèndum de l'1 d'octubre, o com a mínim centrat a casa nostra, podeu trobar a través del nostre portal informatiu radiocapital.cat totes aquelles informacions derivades, dèiem, del referèndum de l'1 d'octubre al Baix Empordà. Toni Celles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Saludem també la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Repassem amb ells dos els titulars de la jornada.
L'alcalde de la Bisbal declara avui pel referèndum de l'1 d'octubre. Lluís Sais està citat aquest migdia a la Fiscalia de Girona pel seu suport a la consulta. Haurà de respondre pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació. Sais rep el suport dels veïns amb una concentració davant de l'Ajuntament i un bus que els desplaçarà cap a Girona. Ahir ja va declarar l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer.
El port de Palamós bloqueja l'entrada d'un vaixell que ha d'allotjar policies. El ferri Moby Dada, de bandera italiana, és un dels tres vaixells que finalment s'estaran a Barcelona i Tarragona per donar allotjament a policies els pròxims dies. El port palamosí li ha denegat l'entrada per raons tècniques. La Generalitat apunta que la llei no preveu que aquest tipus de creuers facin funcions d'hotel.
Suport dels empresaris turístics al govern davant la macrooperació de la Guàrdia Civil contra el referèndum de l'1 d'octubre. En un comunicat, la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre rebutja els fets, mostra el seu suport a les institucions catalanes, reivindica el dret a decidir i alerta de les conseqüències per la imatge del país.
L'Agència Catalana de l'Aigua avala la nova façana marítima de Sant Feliu de Guíxols. L'ACA ha emès un informe favorable a la reforma del passeig de Rius i Calvet i el seu entorn. Aquest és el darrer document de les administracions implicades i se centra en aspectes tècnics i normatius perquè la remodelació inclou una actuació sobre la riera que desemboca a la platja.
Segona fase de la campanya de sensibilització per a un ús racional dels antibiòtics al centre d'atenció primària de Torroella de Montgrí. El CAP reparteix material informatiu i instal·la pòsters amb recomanacions. Alhora, les pantalles del centre també emeten consells sobre què són els antibiòtics i com fer-ne un bon ús. La campanya s'allargarà fins al maig de l'any que ve.
Expectatives positives per la collita del fesol de l'Ull Ros. Els pagesos que participen en el projecte per la recuperació d'aquesta espècie, en col·laboració amb les administracions de la zona, són optimistes pel que fa als resultats. L'objectiu és garantir la continuïtat del fesol de l'Ull Ros a l'Empordà.
Reinstal·len l'escultura Les Fases de la Lluna a la plaça Pere Rigau de Torroella de Montgrí. És obra de l'escultor Francesc Ruestes. Consisteix en una catifa de grans peces de formigó que dibuixa la Lluna i unes ondulacions que representen les fases lunars. La rehabilitació de patrimoni vol donar valor a la peça projectada el 2001 en aquest punt neuràlgic del nucli antic.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Són les 8 del matí, 9 minuts. I entrem en matèria. David Parreño, bon dia.
Bon dia.
L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, és el segon a comparèixer davant del fiscal aquest matí. A la Bisbal han convocat ara una concentració a la plaça de l'Ajuntament. Està previst que un autobús surti a donar suport a l'alcalde a la ciutat de Girona, David.
En declaracions a Ràdio Capital, Sais s'ha decantat per declarar davant del fiscal perquè considera que el més intel·ligent és informar sobre el referèndum.
Jo fer el que convingui més als meus veïns i vilatans, és a dir, em sembla que en aquests moments nosaltres els alcaldes ens veiem als veïns, per tant, jo crec que hem de ser intel·ligents davant d'aquesta línia que ha obert doncs, els poders de l'Estat a través de la Fiscalia i hem d'actuar amb la màxima intel·ligència.
La Bisbal és un dels municipis a favor del referèndum i Sais va signar el decret de suport a la consulta. Lluís Sais compareix l'endemà que ho fes l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. L'alcalde es va negar ahir a declarar i ha presentat un escrit on fa constar que tots els seus drets han sigut usurpats.
La situació no es farà canviar cap. Ara, la vostra presència d'aquí, el vostre acompanyament, ens farà avui dir-los amb veu molt clara, sense tremolar, tenim un poble enrere. Moltes gràcies.
El món local continua mostrant suport al referèndum. Aquest mateix dimecres, el ple de Platja d'Aro ha aprovat una moció a favor de l'1 d'octubre amb els vots d'Esquerra, el PDeCAT i Iniciativa.
I en uns minuts anirem a la Bisbal per saber quin ambient s'hi cou abans que l'alcalde vagi a la Fiscalia. Ara, de moment, però... Saludem l'alcalde de Palafrugell, senyor Josep Piferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com va anar ahir?
Ahir... Bueno, suposo que deus parlar per la...
Sí, home, per la declaració a la Fiscalia.
Jo crec que tan important va ser, o més important va ser a la tarda a Barcelona, que no pas al dematí a fer un pur tràmit...
Ja hi anirem a Barcelona, sí.
Que és la Fiscalia, no? No, a la Fiscalia va anar bé, va ser... Estava tot bé, vull dir, perquè estava segons el guió ja previst. Vull dir, el fiscal té les ordres d'interrogança en el qual ells s'hi acullen doncs em dóna la sensació que amb cert gust i, però nosaltres bueno, com a mínim jo, perquè tenim una certa llibertat a dintre d'Esquerra en el moment de fer juntament amb el meu advocat vàrem acordar que iria a declarar anar a declarar però en el moment d'aquell acollim el dret a no declarar. Això és la part d'aquesta més tècnica, l'altra, doncs, l'acompanyament va ser fantàstic, va ser emocionant i va ser d'allò que te carrega les piles però durant molt de temps per intentar el procés fins arribar al procés fins a les últimes conseqüències.
Alcalde, vostè diu, vaig acollir el dret de no declarar, entenc que això és una recomanació, com ha dit vostè, del seu advocat. Deixi'm que li pregunti, vostè pateix pel seu patrimoni, pel que li pugui passar?
No. Jo no puc patir pel meu patrimoni per haver complert unes ordres del meu Parlament, per haver complert unes recomanacions del meu govern i per haver complert, últimament, que és el més important, un mandat popular en el qual jo em vaig presentar a les eleccions municipals i vaig comprometre-me davant dels meus veïns que faria tot el possible dintre de la legalitat per aconseguir la independència de Catalunya. I jo entenc que el que vaig fer jo és a dintre la legalitat, una legalitat que m'adona el meu Parlament de Catalunya. O sigui que jo no pateixo absolutament gens ni pel meu patrimoni, ni per la meva carrera professional, ni per ser funcionari, ni per... Bueno, si l'alcaldia me la volen treure, m'és igual. Mentre m'adoni la independència, sóc capaç de negociar-ho.
M'ha fet gràcia perquè alguna vegada en aquest programa hem comentat els perills de canviar una sola lletra d'una paraula i a vostè, quan ha parlat de patrimoni hi ha hagut un moment que ha dit una M en comptes d'una P, deixi'm que li faci la pregunta, ja sé què em dirà, però deixi'm que li pregunti, i pateix pel seu matrimoni?
No, a casa, de fet, a casa meva quan enganxo d'empreses com aquestes és una cosa consensuada i sabem tots on anem. A casa la meva dona està encantada, no encantada no, però vull dir, la tinc sempre al meu costat, els meus fills, el que va poder em va acompanyar a Girona. No, jo estic amb la família i estic encantat.
En qualsevol cas, ja li he dit, era una pregunta en clau de broma, eh?
Sí, sí.
Vostè a la tarda va baixar a Girona, va baixar a Barcelona, on va anar?
A la tarda vaig anar a treballar, perquè jo continuo de mestre, i quan vaig acabar de treballar vaig agafar el cotxe i vaig anar a Barcelona.
A Barcelona.
Jo creia que aquell moment era un moment d'estar en un punt clau davant de la Conselleria d'Economia, de donar suport al que de fet són companys, gent que hem tingut tractes personals, doncs estar amb ells i estar donant-li el màxim suport a tota aquella gent d'allà dintre que els tenen tancats a la presó per l'absurditat d'un país que no legitimita totes les lleis, els drets més fonamentals de les persones.
Escolti, no sé si ha tingut ocasió de parlar amb amb algun càrrec o amb personal del Departament d'Economia, què li diuen?
Directament no, indirectament sí, amb diputats que són molt amics d'ells. Home, estan preocupats i però alhora estan molt enfadats perquè el que han fet és ben bé un cop d'estat a Catalunya sense cap llei que els empari, només les lleis que van fent tipus Turquia, vull dir, van fent lleis i així els van aplicant des del govern, però només cal veure la premsa internacional, jo no dic la premsa de Catalunya, només cal veure la premsa internacional, la interpretació que donen ells de la legalitat del que han fet aquí a Barcelona. A més, aquest dematí estava escoltant en ràdios i ahir al vespre mirava doncs, per internet les portades dels diaris més importants d'Europa, i només amb la interpretació que fan ja es nota ben bé que ells des d'Europa veuen que aquí han anat per l'article 26 i va que xuta.
La cosa irònica és que, per exemple, ahir a Girona la concentració de rebuig als actes perpetrats pel govern central es va fer, el millor de tot, a la plaça de la Constitució.
Sí, sí, sí. I l'altre que era molt bon, el País Basc, a Galícia, es va fer a la plaça d'allà on va néixer en Rajoy. Aquesta també la vaig sentir.
Això encara fa més gràcia.
Aquesta també era irònica.
Senyor Pifarré, gràcies per atendre la nostra trucada i res, anirem seguint com evolucionen aquestes querelles que els hi han posat els alcaldes del país.
Sí, anem dia a dia. Avui mirarem de fer una escapada fins a Girona per donar recolzament en
Sais.
Que abans parlàveu vosaltres.
Sí, d'aquí un moment, de fet, anirem a l'autobús que està anant cap a Girona i sí, intentarem parlar amb ells, aviam quin és l'ambient que s'hi respira.
Molt bé.
Que vagi molt bé, senyor Pifarrer. Bon dia i sol.
Fins ara.
Un quart i 2 minuts de 9 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I el tema no s'atura aquí perquè la Guàrdia Civil va iniciar registres, tot plegat, millor dit, bé dels registres que va iniciar la Guàrdia Civil a primera hora del matí a les seus de la Conselleria d'Economia de la Generalitat, la Conselleria d'Exteriors, el Departament d'Afers Socials, la Conselleria de Governació i el Departament de Presidència, provocant que més de 2.000 persones es concentressin davant la Conselleria d'Economia. 2.000 persones a primera hora del matí, que a última hora del vespre havien esdevingut, segons la Guàrdia Urbana, més de 40.000 al Balejide.
Així mateix, aquests registres, que arriben a un total de 41 entre conselleries, institucions i naus produïts a les diferents dependències, han anat seguides de fins a 14 detencions dels càrrecs de la Generalitat, entre les quals es troba el secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, home de confiança de Junqueras, tot plegat per demanar indicis relacionats amb el referèndum. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la causa s'investiga des de febrer pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona i hi ha una vintena d'investigats per desobediència, prevaricació i malversació. Així doncs, després de conèixer la notícia dels registres, el president de l'Assemblea Nacional Catalana i la CUP han cridat a la mobilització dels ciutadans i a mostrar el seu rebuig als registres in situ, a la confluència de Rambla Catalunya amb Gran Via de Barcelona, on més de 2.000 persones s'han concentrat en un acte multitudinari.
Registres que també van afectar la seu de la CUP, on agents de la Policia Nacional van envoltar el recinte. Aquest fet va provocar que centenars de persones es concentressin davant de l'edifici per denunciar la situació en un acte de resistència pacífica.
Tot això sense saber exactament què pretenien amb aquest operatiu. La concentració, que va durar fins a les 8 del vespre, va anar marcada per la resistència pacífica del que estava succeint, evitant inclús l'entrada dels agents a dins l'edifici. Cap a 7:45 de la tarda, Benet Salellas, diputat de la CUP, ha anunciat als concentrants la creació d'un comitè d'experts jurídics per intentar saber per què la seu de la formació està assetjada per la Policia Nacional. La comissió la formen representants de les principals organitzacions de drets humans de Barcelona, del Col·legi d'Advocats de Barcelona, de l'Ajuntament i del grup parlamentari.
I poques hores després, cap allà a les 12 del migdia, el president Carles Puigdemont va convocar una reunió extraordinària del Consell Executiu. A la compareixença posterior, que es va produir a les 12, va denunciar l'actitud antidemocràtica de l'Estat espanyol i va reiterar la importància de votar el dia 1 d'octubre.
El president Puigdemont va comparèixer des de la Sala Gòtica juntament amb els seus consellers per denunciar l'operació de la Guàrdia Civil. Allà va condemnar les accions de l'Estat espanyol qualificant-les de vergonya democràtica i denunciant que les llibertats estan sent suspeses i reprimides. Tot i així, ha reafirmat el seu compromís amb l'1 d'octubre i ha apel·lat a tots aquells partits que, a favor de la democràcia, rebutgessin els fets per tal de no reviure la història passada. Amb tot, davant aquesta actitud, ha animat a donar una resposta exemplar i, sobretot, pacífica en el que queda fins l'1 d'octubre i, mentrestant, estudiaran amb els diferents agents socials del país les accions a emprendre.
Un quart i 5 minuts de nou i, a tot això, a les 9 del vespre, el president espanyol va fer una declaració institucional, no cal dir que sense dret a preguntes dels periodistes.
El president espanyol va llegir un comunicat a la Moncloa i a la nit després de la jornada de mobilitzacions a Barcelona i ha recordat que Espanya és un estat democràtic i de dret i té els mecanismes per impedir que els que volen infringir la democràcia puguin fer-ho. Rajoy també ha recordat que l'estat espanyol té la paella pel mànec i ha assegurat que el govern haurà de complir el seu deure perquè les forces de seguretat, la fiscalia, els jutges i els tribunals defensen els drets de tots els espanyols, inclosos els catalans, i perquè situar-se per sobre de la llei és una imposició, una injustícia i un atac a la convivència.
Gràcies, Alba Lejide. Això és el que donava de si a la resta del país tot el que té relació amb aquest referèndum i amb aquestes detencions que es van produir ahir. Mentrestant, a la tarda, el port de Palamós bloquejava l'entrada d'un vaixell que hauria d'allotjar a policies desplegats per l'operatiu de l'1 d'octubre. El port palamosí ha negat l'entrada del ferri Moby Dada, de bandera italiana i llogat per l'Estat, i que va sortir aquest dimarts del port de Gènova dirigint-se cap a Palamós amb la intenció de dur-hi, segons deien, tasques de manteniment durant els propers 10 dies. El port, que depèn de la Generalitat, li va denegar l'opció d'atracar tots aquells dies per motius tècnics, ja que en les properes jornades s'espera l'arribada d'altres creuers i d'altres vaixells de llarga eslora, David.
Finalment, davant la negativa de la instal·lació empordanesa, el vaixell ha posat rumb cap a Barcelona, on s'ha trobat amb un ferri amb capacitat de 600 persones i que ha estat llogat per la mateixa escomesa. Aquest vaixell, inicialment, no se li havia donat permís per atracar i fer una llarga estada a la instal·lació. Posteriorment, però l'Estat va enviar una documentació oficial fent la petició i se'ls ha autoritzat per atracar el moll de la Pan. Encara un tercer vaixell està atracat al port de Tarragona, suposadament amb les mateixes finalitats.
I suport dels empresaris turístics a les institucions catalanes. La Unió Europea la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre va emetre un comunicat per expressar el seu suport al govern davant de la macrooperació de la Guàrdia Civil contra el referèndum, Toni Sellas.
En el comunicat, el Consell Directiu de l'Associació sosté que els fets d'aquest dimecres són un atac a les llibertats més elementals dels ciutadans, com la llibertat d'expressió o el dret a decidir. Per això, els empresaris turístics manifesten el seu suport a les institucions catalanes i als seus representants polítics escollits democràticament, així com a les persones i entitats civils que defensen aquests drets. A més, la Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre expressa el seu rebuig a qualsevol acció que vagi en contra o minvi els drets i llibertats dels ciutadans i el seu lliure exercici. Finalment, el comunicat apunta que els fets perjudiquen la imatge del país com a destinació turística, així com els interessos professionals i empresarials del sector.
Ens tornarem a referir al referèndum quan connectem amb aquest autobús que surt de la Bisbal en direcció cap a la Fiscalia de Girona, cap als jutjats de Girona. Ara, però, tanquem pàgina de referèndum, que tenim altres temes per explicar-vos d'aquí a no res, d'aquí a mig minut.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... Aquest dia que l'ONG ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Són les 8 i 24 minuts, esteu escoltant el Supermatí. L'Agència Catalana de l'Aigua avala la nova façana marítima de Sant Feliu de Guíxols, Eugènia Güell.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha donat llum verda, però tal i com ha dit el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, també hi ha algunes indicacions que, per exemple, fan referència a la canalització de la riera i els dispositius per la retenció de contaminants. Escoltem-lo.
Tenint en compte que aquest passeig de Rius i Calvet ocupa terrenys de domini públic hidràulic i també recordeu que està afectat perquè és domini marítim terrestre per costes, ens indica doncs, que no pot ser ocupat per cap tipus de construcció, que la canalització de la riera ha de respectar una secció hidràulica 36 metres de llum i 2 metres i mig de gàlib. Això ens indica, doncs, l'alçada que ha de fer aquest calaix, que abans de la sortida de les aigües plujades del medi s'incorporaran dispositius per la retenció dels contaminants, especialment carburants i olis.
Ara el següent pas és el concurs públic. Les empreses han de licitar i per això ha dit Savalls que és probable que amb les seves ofertes el pressupost inicial de 3 milions d'euros sigui reduït. Una vegada s'hagi fet la licitació, aquest informe de l'Agència Catalana de l'Aigua també diu que se'ls hi haurà de demanar autorització per començar les obres. Està previst que la segona fase de projecte s'iniciï el setembre del 2018 i acabi el desembre del 2019. D'altra banda, Savalls també ha explicat a Ràdio Capital que les reformes als jardins de Juli Garreta segueixen en marxa dins del termini previst de 5 setmanes i que fins i tot es podria escurçar. Aquesta primera fase té un cost que ronda els 57.000 euros i s'està projectant d'altres fases del projecte per poder redefinir tots els espais.
El que estem fent ara és eliminar els parterres centrals, que això es dificultava celebrar les activitats de les entitats, celebrar les fires. Diguem que ens havíem d'adaptar a l'espai que teníem i el que hem de fer, doncs, adaptar l'espai perquè puguem desenvolupar les activitats normalment. A més s'aprofita per canalitzar tot el que seria les connexions elèctriques per tal que no hi hagi d'haver-hi ni cables penjats ni connexions així fetes d'aquella manera casolana, sinó que estigui tot amb diferents preses de corrent, i també adaptarem una mica tot el que és la part de jardineria de tot aquest entorn. Aquesta és una primera fase.
Us ho hem dit fa una estona, l'actualitat mana, anem directament a la Bisbal. Carme Vall, bon dia. Carme Vall?
Sí, bon
hola,
dia.
Hola, bon dia. Vostès on estan en aquest moment exactament?
Davant de l'Ajuntament, l'alcalde ara ha dit unes paraules i ara agafarem l'autobús i ens n'anirem cap a Girona a acompanyar-lo davant dels jutjats.
Podem resumir què és el que ha dit en Lluís Sais?
Bé, ha dit que ahir va sortir molta gent a la Bisbal, en cartellà, i que aquests dies doncs haurem de continuar tots amatents a tot el que passa i continuar sortint tantes vegades com calgui fins a esperar el dia 1 que irem a votar.
Escolti, hi ha molta gent en aquest moment a la plaça?
Sí, hi ha més de 150 persones.
Carai, més de 150 persones i tothom anirà amb l'alcalde
no,
cap a Girona?
No, hi ha gent que està treballant i just ha vingut a pujar l'alcalde aquí a l'Ajuntament i ara hem fet un autocar de 50 places i en aquests moments hi ha 48 persones apuntades.
És a dir, que l'autocar és gairebé ple, per tant.
Gairebé ple, sí. Gairebé ple.
Escolti, què espera trobar-se a Girona més enllà dels jutjats, que ja sabem que hi va? Vull dir, tenen coneixement de qui hi haurà donant
no,
rebuda?
No, sé que hi ha molta gent que hi va en cotxe perquè està treballant i llavors no poden venir amb l'autocar perquè ells iran en cotxe i ens trobarem tots allà. No sé exactament quanta gent hi anirà en cotxe, però sé que molts m'han dit no venim amb l'autocar, però hi anem en cotxe a donar suport a l'alcalde.
Senyora Valls, gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos quin és l'ambient que hi ha en aquest moment a la plaça de l'Ajuntament de la Bisbal. Que vagi molt bé el dia.
Molt bé.
Adéu-siau, bon dia.
Bon
dia i sort. I Platja d'Aro, que ja va presentar fa un parell de dies les claus de les reformes que té previstes per dur a terme la revolució comercial que volen impulsar en alguns centres que han quedat gairebé abandonats o han quedat obsolets. I precisament per això en volem parlar amb un dels seus tinents alcaldes, el senyor Maurici Jiménez. Senyor Maurici Jiménez, bon dia.
Molt bon dia.
Vam saber ahir mateix que sembla que ja s'està posant fil a l'agulla en la redefinició de determinats espais que amb el pas del temps havien quedat una mica obsolets a Platja d'Aro. Estem parlant de superfícies comercials. Expliqui'ns una mica les claus d'aquesta decisió, d'aquests canvis que s'alviren.
Bé, en tot cas el que hem fet ha estat durant gairebé un any, perquè aquesta feina va començar el juny-juliol del 2016. Va ser fer una diagnosi de l'estat actual de les galeries comercials. Un espai comercial que està ben bé al costat del principal eix comercial i que creiem que ha de guanyar importància en els propers anys, perquè al cap i a la fi el nostre municipi és un municipi comercialment molt dinàmic i sabem que les zones comercials que s'estan ampliant, això significa recuperar espais comercials que segurament doncs, amb el temps havien perdut cert atractiu, com són les nostres galeries, i tornar-los a posar modernitzats i amb una visió molt actual, no? De tot plegat.
Estem parlant
aquesta diagnosi
estem parlant de centres d'espais com les Galeries Neptuno, Sant Lluís, Albatros.
Correcte, sí, és a dir, és l'espai que ens queda per la gent que no és de Platja d'Aro, diguéssim, entre l'avinguda principal i l'aparcament de Plaça d'Europa.
Correcte.
Galeries comercials, al llarg d'aquesta diagnosi, el que hem fet ha estat treballar primer amb explotadors i propietaris, segon amb els tècnics locals de la casa i tercer a través d'enquestes amb els visitants i compradors en aquests espais comercials, com per veure exactament fer una mica de dafo, diguéssim,
sí.
És a dir, quins aspectes positius es valoren i quins aspectes negatius o de marges de millora es posen sobre la taula. I en tot això, que ha sigut doncs, un procediment segurament lent per alguns, però necessari per poder tenir un full de ruta que seguir, ens trobem a dia d'avui doncs, amb una sèrie d'accions que nosaltres hem reduït, tot i que són moltes, a un conjunt de 52 accions, que ens portaran a que en els propers anys, a través d'un treball que s'ha de fer de forma consensuada amb propietaris i explotadors, doncs a fer un canvi que creiem que ha de modernitzar i ha de posar la paraula renovació al front de les galeries.
Dèieu, fet una espècie de dafo, allò d'habilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Fàcil un resum de per on haurien d'anar els tiros.
Bé, hi ha una part molt important que fa referència a tot el que és l'espai públic. El que nosaltres entenem com a espai públic, però que a l'hora de la veritat, per exemple, a tots aquells carrers de dintre de les galeries són espais privats. Això significa que durant aquest temps tots els explotadors i propietaris han pogut fer una ocupació lliure d'aquell espai perquè no hi havia una reglamentació que els ocupés. Bé, nosaltres pensem que a través de convenis hem de regular aquesta ocupació, no amb els ànims, diguéssim, de retirar o d'ordenar perquè sí, sinó precisament de la mà dels explotadors i dels comerciants, doncs ordenar perquè precisament aquell espai sigui molt més lògic i presenti, diguéssim, a la vista el que ha de ser allò que tots volem que sigui un espai comercial. També parlem, per exemple, de mobilització, i mobilització significa que volem també fer un canvi important en quant a concepte que vam presentar també en aquesta reunió d'ahir. Parlàvem precisament de el concepte eix comercial, que avui en dia és per al que es coneix a Platja d'Aro, per al nostre carrer i avinguda principal, sí. I fer-lo evolucionar cap al concepte d'illa comercial. És a dir, nosaltres entenem que aquest espai que queda entre com deia abans, entre l'aparcament i l'avinguda principal, s'ha de convertir en una illa i, per tant, tot aquest espai comercial de les galeries ha de ser peatonal, ha de ser un espai on la gent hi vulgui passejar, on hi vulgui estar i on els cotxes no hi passin. I, per tant, una de les propostes que posem sobre la taula, precisament, és un treballar amb espais amabilitzats, amb espais peatonals i intentar eliminar al màxim l'accés de trànsit rodat en aquesta zona.
Senyor Jiménez, en tant que el trànsit rodat és el que passa per l'avinguda principal, podria significar això que l'avinguda principal esdevingués peatonal?
No parlem de l'avinguda principal, parlem del carrer, per exemple, Doctor Fleming, un carrer que separa l'aparcament dels comerços.
Sí.
Però que en canvi, tot i que existeix cert trànsit i fins i tot s'utilitza com a espai de càrrega i descàrrega, no permet que aquell carrer, que podria ser un carrer ample o un carrer de passeig, doncs es converteixi en un espai comercial. Bé, doncs això és un plantejament que ens podria permetre fer també una transformació important, que és molta gent ens deia que quan arriba al pàrquing i mira cap als nostres comerços, detecta que la façana d'aquestes galeries els hi transmet una sensació de porta del darrere del comerç i no una sí. porta d'entrada. Bé, doncs aquest canvi va relacionat amb això. Hem de convertir aquesta entrada en una altra avinguda, hem de convertir aquestes façanes en unes façanes d'entrada del centre comercial i, per tant, significa canvis de mobilitat, canvis d'imatge, canvis també d'una altra cosa que ha sortit en les enquestes, que és la senyalètica, i per tant que la gent sàpiga on pot trobar els espais comercials i què s'hi pot trobar dins, i per tant que parlem de Platja d'Aro com allò que expliquem que és un centre comercial a cel obert.
Els mateixos edificis on ara hi ha els comerços es podrien veure, anava a dir afectats, però em sembla una paraula amb connotacions negatives, però vull dir, podrien modificar-se les mateixes edificacions? O es mantindria en qualsevol cas l'estructura?
L'edificació com a tal entenem que no, però sí que és veritat que hi ha una afectació. I per què li diguem afectació? Perquè al cap de la fi nosaltres el que tenim en el POM, en el pla urbanístic, és que aquestes tres zones de galeries se'ls ha de desenvolupar un pla especial. Un pla especial significa que nosaltres hem d'ordenar aquella zona. Ordenant tant a què? A les capacitats constructives de cadascuna de cadascun dels locals i dels edificis i de les construccions que hi ha, però també ordenar en tant a reglamentació, imatge i què és el que s'hi pot fer en aquests espais. Per tant, estàvem pendents d'una reglamentació i aprofitarem tota aquesta posada en ordre, tot aquest debat, totes aquestes taules de treball, no només per dibuixar què és el que volem entre tots que siguin les galeries, sinó per començar a ordenar-ho des del més aviat possible.
Senyor Jiménez, al capdavall d'aquests espais comercials dels que parlem són, diguem-ne, de titularitat privada. Què li diuen la propietat d'aquests espais?
Bé, el que puc dir és la impressió que em vaig emportar personalment de la reunió que vam tenir davant d'aproximadament una cinquantena de persones que representaven aproximadament un 60% dels locals entre propietaris i explotadors. El projecte es va rebre en positiu. Això no significa que sigui una carta blanca a fer el que hem explicat. Al contrari, la gent lògicament té dubtes. Nosaltres com a Ajuntament volem tirar del carro i ens posarem al davant de moltes de les accions, però això no es podrà fer si comerciants i propietaris no ens ajuden. I ens ajuden significa des de la voluntat de modernitzar-se, des de la voluntat d'acompanyar-nos i de participar de processos que defineixin aquell espai, però també significa, òbviament, des de la voluntat de participar econòmicament de les grans accions de millora que s'hauran de fer.
Exacte, sobre això li volia preguntar, tot i que no s'ha parlat encara de quin és el pressupost que s'hi hauria de destinar, no sé si tenen més o menys calculat quin és el percentatge que s'hauria de portar des de l'Ajuntament i quina és la part que li correspondria, diguem-ne, a la propietat privada.
No ho tenim, i t'explico. El que hem d'entendre és que en aquestes 52 mesures tenim mesures que van, per exemple, des del foment a l'emprenedoria, que significa que nosaltres des de promoció econòmica fem una sèrie d'assessories per als nous comerciants que s'hi vulguin instal·lar en aquestes zones, o que donem formació als comerciants que ja existeixen i als treballadors perquè millorin les seves competències professionals, i això significarà, lògicament, habilitar partides pressupostàries que permetin fer aquestes accions. Però també, per exemple, parlàvem de la mobilització de la senyalètica, significarà que nosaltres podem posar sobre la taula un projecte de peatonalització o de mobilització d'aquestes zones que puguem consensuar amb propietaris i explotadors, però fins que no sapiguem com és el projecte, de quina manera es valora, de què realment és el que hi surt, no podrem parlar exactament de quins són els costos i de com es podran repartir.
Senyor Jiménez, l'Ajuntament del qual vostè és regidor està immers en un procés de canvi, de reforma, diguem-ne, del model comercial de Platja d'Aro. Tinc entès que s'han anat a fer algunes visites a grans ciutats que tenen eixos comercials molt potents. M'agradaria saber com porten aquest pla estratègic comercial i dels viatges que hagin pogut fer, que n'han pogut treure ja.
Sí, de fet, aquesta feina que hem començat a fer per les galeries, perquè si ens urgien els mateixos propietaris, està marcada dintre d'un treball molt més gros, que és el pla del comerç. Un pla pel comerç que estem treballant, que pensem que podem tenir sobre el paper abans de final d'any, i que lògicament no inclou només les galeries, inclou tots els espais comercials del nostre municipi, com pot ser el Passeig Marítim, Eurocenter o Parc d'Aro, i també inclou lògicament tots els nuclis, i per tant parlem de l'espai comercial de S'Agaró o de l'espai comercial de Castell d'Aro. Per tant, és un pla ambiciós en tant que vol fer una diagnosi del que som avui en tot l'àmbit geogràfic del nostre municipi i què volem ser demà. Això va acompanyat, lògicament, d'aquesta foto fixa que et deia, però va acompanyat també d'una comparació. I aquesta comparació, com tu dius, s'ha fet primer perquè a través de les perspectives comercials que es fan conjuntament entre les àrees i les associacions d'empresaris, hem pogut, per exemple, estar a Alemanya o a França o a Anglaterra o a Barcelona mateix, no? I per tant hem vist com es tracten diferents espais comercials en espais o en àmbits molt diferents a nivell territorial al nostre. Per tant, idees en tenim. El que sí que tenim clar és que quan nosaltres parlem de centre comercial a cel obert, significa que hem de parlar de dues coses. Significa que hem de tenir clar que aquest centre comercial a cel obert s'ha de veure com a centre comercial, i el que a la fi tots sabem que quan passegem per un centre comercial sabem que hi podem passejar tranquils, sabem que tenim informació, sabem que tenim una oferta de serveis molt àmplia, sabem que els nostres nens tenen oferta preparada per ells, i per tant hem de treballar en aquesta línia en tant que contingut i en tant que qualitat d'allò que tenim a nivell de carrer i a nivell de comerços, però un altre costat també hem de ser conscients que quan parlem d'un espai comercial de qualitat parlem també de comunicació. I per tant hi ha un treball també important que s'ha de fer amb els comerços, que s'ha de fer amb les associacions, i per tant no només parlem de fer obres, de fer millores d'imatge, sinó que parlem també d'agafar a tot el teixit comercial i a les diferents entitats que existeixen a dia d'avui i fer, com t'ho diria, fer una mica de lioli, no? I sí, repensar exactament què són tots, fugir una mica de les individualitats legítimes de cada comerciant en què el seu negoci funcioni i vendre'ns cap a fora com a un espai de conjunt.
Senyor Jiménez, una última qüestió. El dia 11 de setembre va tancar el Magic Park i ara queda allà un edifici o un solar o el que sigui que quedi quan es decideixi què s'hi farà, que podria esdevenir una altra patata calenta, diguem-ne, en termes de nucli comercial, no? Una vegada més o menys solucionat aquests grans centres dels que parlàvem, apareix allà un espai molt gran que ara per ara quedaria buit. Què hi ha previst que s'hi faci allà? Ja sé que allò és propietat privada, però vaja, estic convençut que...
A dia d'avui, per al que nosaltres a nivell d'Ajuntament, la realitat que coneixem és que 11 de setembre el Màgic Parc ha tancat. Sabem, perquè l'Ajuntament, parlem lògicament amb la propietat, que hi ha interessos o interessats en la propietat com per poder tirar endavant un espai o diversos espais comercials, però sí que és veritat que a dia d'avui aquesta oferta ni està concretada ni realment a dia d'avui s'ha realitzat cap operació de compra-venda. Per tant, sabem que és un espai que existeix, un espai disponible i un espai que en el curt termini es pot convertir en una peça més clau del nostre espai comercial, i per tant entenem encara més que si construïm aquesta illa comercial, el fet de tenir un espai comercial com podria esdevenir amb un espai tan gran com és el que fins ara actualment ocupava el Magic Park, doncs pensem que és lògicament complementari, que ens interessa com a municipi, perquè com més capacitat comercial tinguem, més atractiu comercial tinguem, i òbviament nosaltres vivim d'aquest atractiu, i per tant pensem que qualsevol inversió i oferta que es desenvolupi en aquesta línia doncs serà benvinguda.
Senyor Maurici Jiménez, primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació de Platja d'Aro, gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem atents a com evoluciona aquesta revolució, diguem-ne, del comerç que hi ha al poble. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Adéu-siau, bon dia i sort.
Bon dia.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
3 minuts i 3 quarts de 9. Que entrin les trompetes. Que entri la cavalleria. I que entri per explicar-vos que els pagesos que han participat al projecte Aliança per evitar que el conreu del fesol de l'ull ros desaparegui de l'Empordà tenen bones expectatives de cara a la collita d'aquesta varietat, de la varietat d'aquest any. A principis d'any, 5 productors de la zona es van aliar amb les administracions per potenciar el conreu i el consum d'aquesta varietat tradicional del fesol. Ens ho explica en Dani Cortés.
Amb aquesta finalitat es va crear el grup de recuperació del fesol de l'ull ros. Segons Francesc Galí, tècnic de la xarxa Tràmac del Consell Comarcal del Baix Empordà, a pagès fa de mal dia esperar un resultat concret, però les expectatives són bones.
A pagès sembla molt incert. Ells creuen que anirà bé, però bueno, encara fins que no estigui el sac ben lligat no el diran quan han collit. Les pluges han vingut com tocava i ells, per si de cas, ja han afegit rec.
El fesol de l'ull ros es va començar a perdre perquè és difícil de cultivar i collir. Algunes accions que s'han dut a terme ara, com explicar el seu valor nutritiu, han fet que el cultiu d'aquesta varietat s'hagi doblat. Ara haurem d'esperar a la collita per veure si la història té un final feliç.
Fa de mal dir fins que no sigui el sac ben lligat, falta rec... No sé si es poden posar ja més expressions costumistes en una sola notícia. I parlant de menjar, d'aliments, de producte de la terra, de producte de proximitat... Al Supermatí d'avui estrenem una nova veu que cada X dies, cada X dic perquè no tenim clar cada quant temps parla cadascú, però una veu que de manera reiterada i de manera habitual, la de la Lola Puig, la de la xef Lola Puig, ens portarà el seu punt de vista. El d'avui ve també donat per un altre producte molt habitual a casa nostra, el que ell en diu la poma de relleno.
Explicar-vos que diumenge passat va ser la Fira de l'Horta i la Poma de Relleno a Vilabertran. Fira preciosa, organitzada per totes les dones del poble per reivindicar aquell requisit que recorden com a plat especial de festa major el dia de Sant Ferriol. Aquesta poma és, en diuen que és autòctona d'allà, de Vilabertran, que una de les... que hi ha dues varietats, la capçada, que ve primer, i la verdonzella. I la particularitat d'aquestes pomes és que no es desfan amb la cocció. Ells la fan farcida de botifarra dolça i galeta, però jo recordo que la mare la feia rostida, flambejada amb anís i una picada d'ametlla i galeta. I també en deien pomes de relleno. Era més aviat la varietat la que la feia diferent de les demés. He estat investigant una mica perquè m'agradaria tornar-ne a fer i em diuen que se'n perd la mena. I de les que buscava jo sense químics, no n'he trobat cap. I m'acatxis, és una altra varietat de fruita que estem a punt de perdre. I amb ella tot un tresor, un plat ancestral. De totes les varietats de pomes que teníem a Catalunya el segle passat, se'n conserven només una quarta part. I d'aquestes, tres quartes parts estan en perill d'extinció. No coincidiu amb mi que ens toca protegir aquests aliments tradicionals i vetllar per aquests agricultors de petita escala que estimen la terra, la senten i la respecten? La major part de fruita que es consumeix aquí se'n va fora. I els productors de fruita d'aquí l'han de vendre fora. El món al revés. Per què no fem del quilòmetre zero una pràctica diària? Compro i menjo tot allò que es produeix en el moment, a prop de casa, net de químics i de transgènics, reivindicant les espècies i varietats antigues autòctones i fer com els nostres avis. Aquesta gent, molts d'ells pagesos, van responsabilitzar-se per garantir que nosaltres poguéssim conèixer aquestes pomes, les pomes de relleno. Què els espera als nostres nets? El record d'una hamburguesa feta amb proteïna estranya, pa lluny de cero i salsa sintètica? I els seus fills?
Doncs no hem entès gaire res d'això últim, aquests productes que deia, però estem molt a favor de la poma de relleno. Gràcies, Lola Puig, nova incorporació al Supermatí d'avui, que, com sempre, si voleu, podeu recuperar a través del nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I seguim en el nostre relat informatiu del dia. Perquè el cap de Torroella ha engegat una nova campanya per fomentar un ús racional dels antibiòtics, Alba.
Aquest setembre, el Centre d'Atenció Primària de Torroella ha iniciat la segona fase de la campanya de sensibilització per a un ús racional dels antibiòtics, que s'allargarà fins al maig del 2018. Per això s'han editat materials informatius que s'estan repartint als centres, així com pòsters informatius amb les recomanacions sobre el seu ús, què són i en què consisteix la resistència als antibiòtics. A més, les pantalles informatives del centre emetran consells i informació sobre els antibiòtics durant aquests mesos.
I l'escultura Les fases de la lluna s'ha reinstal·lat a la plaça Pere Rigau de Torroella de Montgrí. L'obra està situada arran de terra i s'ubicarà a la part central de la plaça, Gerard Escaig.
L'obra de l'escultor Francesc Ruestes consisteix en una espècie de catifa feta amb grans peces de formigó. Dins d'aquestes peces s'hi ha incrustat ferro fos dibuixant la lluna i unes ondulacions que representen les seves fases. La idea de l'artista era trencar la seriositat que podia portar l'excés de pedra que proposava el projecte inicial de la plaça. L'obra ha estat reparada i reforçada perquè pugui suportar el pes de vehicles i múltiples activitats que es desenvolupen a la plaça. Amb aquesta rehabilitació patrimonial es vol donar a conèixer l'obra de valor escultòrica projectada el 2001 en un punt tan neuràlgic del nucli antic.
Gràcies, Gerard. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. I el que fem al Supermatí ara mateix és anar cap als esports. En l'àmbit del futbol, el Palamós tanca la incorporació del mitjapunta Marc Gelmà i el migcampista Marc Crespo. La direcció esportiva del Degà ha volgut posar remei davant l'escassa efectivitat ofensiva de l'equip palamosí en aquestes 6 jornades de Lliga, on només ha pogut anotar 2 gols Pedro Ruiz.
Efectivament, Miquel, comencem pel perfil, doncs, de Marc Gelmà. És mitja punta de 22 anys, prové de Llagostera B i té una dilatada trajectòria. Es va formar al futbol base de l'Espanyol, del Villarreal i del Girona, on va arribar a disputar partits amb el filial a Primera Catalana. El curs passat ja defensava la samarreta de llagosterenca i va tenir l'oportunitat de debutar amb el primer equip a Segona Divisió B.
I pel que fa a Marc Crespo, en podem explicar alguna cosa també?
Doncs que és un migcampista de 19 anys que s'estrenarà amb el Degà Tercera Divisió. Prèviament ha passat per la base de l'Espanyol i del Girona. Els dos podrien estrenar-se amb el conjunt palamosí aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal, partit on els de Fernández s'enfrontaran a l'Escó, que és cinquè a la taula, amb 13 punts. Els baixempordanesos esperen i necessiten amb urgència obtenir la primera victòria de la temporada a casa, ja que són coers amb tan sols 2 punts.
L'última hora de l'actualitat esportiva, en aquest cas que afecta el Palamós, i no deixem encara aquesta sintonia que estem escoltant de fons perquè volem actualitzar la informació relativa al terratrèmol que ha afectat a Mèxic, al Valejide.
Les informacions actualitzades de les autoritats confirmen que el sisme va deixar almenys 225 morts, 94 a la ciutat de Mèxic, 71 a Morelos, 43 a Puebla, 12 a l'estat de Mèxic, 4 a Guerrero i 1 a Oaxaca. Assenyalen, però, que la xifra podria augmentar a mesura que avancin les tasques de rescat. A més, només a la capital del país s'han reportat 1.800 ferits de diversa consideració.
Gràcies, Alba. Tanquem aquí el repàs informatiu de les notícies més concretes, més clares. No tanquem, però, el programa perquè volem saber, per distanciar-nos una mica, què podem fer durant el dia d'avui. I per això tenim en Pau Ponseti, que es dedica cada dia a recuperar les activitats destacades en l'àmbit cultural, lúdic i festiu, començant, en aquest cas, per la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós, que presenta dues activitats, una pels més petits de la casa i l'altra pels amants de la Costa Brava, Pau.
L'escriptora Olga Sarcós ens presenta els contes musicats, una activitat recomanada per a infants a partir de 3 anys, on avui ens presenta un conte narrat a partir de la història d'en Pere i el llop de Prokofiev. La història gira al voltant d'uns llops que es pensen que són forçuts i valents, cabretes que no es creuen el llop i el gran enigma final, el llop, el xai, la carrota i tu. Una activitat diferent per als més petits de la casa que tindrà lloc a les 6 de la tarda i que donarà un toc musical a aquesta història tan popular.
El llop i la cabreta, que no es creu el llop. Mira. I més tard, a les 8 del vespre, a la tarda, es presenta el llibre La Costa Brava, àlbum 1925, a càrrec de Marta Gallard, autora del pròleg del llibre, i Xavier Cortadellas, coautor i editor.
Una edició facsímil parcial actualitzada amb imatges i textos d'autors contemporanis d'una de les primeres guies que es van publicar sobre el litoral de la regió de Girona, que l'any 1925 l'Ateneu Empordanès va editar. L'àlbum Guia de la Costa Brava. Quasi un segle després s'ha volgut reeditar aquesta primera versió recuperant l'edició original i afegint textos d'autor contemporanis que, com els seus predecessors, estan relacionats amb cadascuna de les ciutats i de les viles de la Costa Brava. A més, també hi han volgut afegir el rerepaís introduint la versió francesa, anglesa i espanyola dels textos actuals per no perdre l'esperit d'aquells empordanesos que van voler ensenyar la seva terra al món.
I acabem, ho fem fent un repàs dels mercats artesanals i mercats setmanals de l'Empordà, que avui dijous arriben a Castell, a Castell Platja d'Aro, a Calonge i també a l'Estartit.
A Castell Platja d'Aro, com cada dijous, de 5 a 10 de la nit al Passeig Marítim, al carrer Passatge Empordà, hi trobareu el mercat d'artesania, on podreu comprar les millors peces, objectes i estris fets de forma artesanal. I a Calonge, també, com cada setmana, més d'unes 65 parades s'oferiran els productes més naturals i de la terra, igual que l'Estartit, que fins a les 2 del migdia, a l'Avinguda de Roma, al carrer del Coral i al carrer d'Eivissa, també podreu comprar fruita i verdura de qualitat.
Gràcies, Pau Ponseti. Volíem dir que això és el que ha donat de si l'actualitat del dia, però els moments en els que estem no permeten donar per tancada l'actualitat del dia, perquè veurem què ens depara la jornada d'avui. Jornada que és 21 de setembre, que és 21 de setembre del 2017. I tal dia com avui, però de l'any 1932, es va aprovar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, Marc Clapés.
Va ser l'any 1932 i és anomenat popularment com l'Estatut de Núria. Va ser impulsat pel president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià, i aprovat en un referèndum pel 99% dels votants. Un dels principals punts va ser que es defineix Catalunya com un estat dins de la República Espanyola, tot i que no va ser acceptada per la resta de l'estat espanyol i va quedar definint-se com una regió autònoma. L'Estatut donava a la Generalitat una àmplia llista d'atribucions, fins llavors impensables, com les competències en educació i sanitat, la creació d'un Tribunal de Justícia català. Finalment, els tràmits parlamentaris a les Corts espanyoles van retallar el projecte inicial, tinyant-lo d'ambiciós i excessivament pretensiós.
Fa la sensació que aquest és un debat que podríem, o aquesta és una efemèride que podria ser molt i molt i molt actual. També tal dia com avui, 21 de setembre, va néixer el líder i cantant de Sau, Carles Sabater.
El que va ser cantant de Sau i també actor va néixer l'any 1962 a Barcelona i va participar en diverses obres de teatre, musicals, pel·lícules, a part de la seva carrera musical al costat de Pep Sala. Amb Sau van crear un bon grapat de cançons que han passat a la història de la música del país, com És inútil continuar, El tren de mitjanit, No volíem fer-los grans, Enviem un àngel o Boig per tu. Va morir el 13 de febrer de 1999 després de finalitzar un concert a Vilafranca del Penedès.
I un altre naixement que es va produir tal dia com avui, un altre naixement molt musical del Liam Gallagher.
Liam Gallagher, un dels germans d'Oasis, va néixer l'any 1972 i és considerat com un dels responsables del moviment Britpop. Amb el seu germà van liderar un dels projectes musicals més sòlids del Regne Unit, aconseguint el rècord de situar el disc de debut amb més vendes que va aconseguir en una setmana. Definitive Maybe va ser un èxit gràcies als senzills Live Forever, Cigarettes and Alcohol i Supersonic. La banda seguiria el seu camí fins al 2009, que els germans van tenir una discussió molt forta que va acabar amb el grup. En la memòria queden temes com Don't Look Back in Anger, Stand By Me o Wonderwall. Posteriorment, Liam Gallagher va fundar el grup BDI i actualment està acabant d'enllestir el seu debut en solitari, As You Were, que arribarà el dia 6 d'octubre. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart. Un dels grans himnes de la història de la música pop contemporània, a més de l'any 92 o 93, si no recordo malament, el Wonderwall dels Oasis, a punt de tancar el programa d'avui. Programa en el que us hem explicat moltes coses. Per exemple, el tinent d'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha presentat la diagnosi sobre les galeries comercials. És un procés per replantejar el model comercial del poble que va començar l'any passat. Jiménez assegura que les galeries han de guanyar importància i creu que han anat perdent atractiu en els darrers anys i que ara ja tocaria modernitzar-les.
El nostre municipi és un municipi comercialment molt dinàmic i sabem que les zones comercials que s'estan ampliant, això significa recuperar espais comercials que segurament doncs, amb el temps havien perdut cert atractiu, com són les nostres galeries, i tornar-los a posar modernitzats i amb una visió molt actual, no? De tot plegat.
El procés de debat ha comptat amb la participació dels mateixos explotadors, però també amb els tècnics municipals i amb els compradors. Una de les propostes és signar convenis per regular l'ocupació de l'espai públic de les galeries. També s'han plantejat eliminar el trànsit rodat d'alguns espais comercials, com el carrer Doctor Fleming.
Un carrer que separa l'aparcament dels comerços,
sí.
Però que en canvi, tot i que existeix cert trànsit i fins i tot s'utilitza com a espai de càrrega i descàrrega, no permet que aquell carrer, que podria ser un carrer ample o un carrer de passeig, doncs es converteixi en un espai comercial.
Al Supermatí d'avui també hem parlat amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, just el dia després que declarés davant de la Fiscalia per la seva, pel seu suport al referèndum de l'1 d'octubre. També hem anat a la Bisbal a copsar l'ambient que hi havia a la plaça de l'Ajuntament.
Sí, que hi ha molta gent que hi va en cotxe perquè està treballant i llavors no poden venir amb l'autocar perquè ells iran en cotxe i ens trobarem tots allà.
Era una de les persones que hi havia en aquella hora congregades en aquesta plaça de l'Ajuntament, però us hem explicat més coses que repassem amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
L'alcalde de la Bisbal declara avui pel referèndum de l'1 d'octubre. Lluís Saiz està citat aquest migdia a la Fiscalia de Girona pel seu suport a la consulta. Haurà de respondre pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació. Saiz rep el suport dels veïns amb una concentració davant de l'Ajuntament i un bus que els desplaçarà cap a Girona. Ahir ja va declarar l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer.
El port de Palamós bloqueja l'entrada d'un vaixell que ha d'allotjar policies. El ferri Moby Dada, de bandera italiana, és un dels tres vaixells que finalment s'estaran a Barcelona i Tarragona per donar allotjament a policies els pròxims dies. El port palamosí li ha denegat l'entrada per raons tècniques. La Generalitat apunta que la llei no preveu que aquest tipus de creuers facin funcions d'hotel.
Suport als empresaris turístics al govern davant la macrooperació de la Guàrdia Civil contra el referèndum de l'1 d'octubre. En un comunicat, la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre rebutja els fets, mostra el seu suport a les institucions catalanes, reivindica el dret a decidir i alerta de les conseqüències per la imatge del país.
L'Agència Catalana de l'Aigua avala la nova façana marítima de Sant Feliu de Guíxols. L'ACA ha emès un informe favorable a la reforma del passeig de Rius i Calvet i el seu entorn. Aquest és el darrer document de les administracions implicades i se centra en aspectes tècnics i normatius perquè la remodelació inclou una actuació sobre la riera que desemboca a la platja.
Segona fase de la campanya de sensibilització per a un ús racional dels antibiòtics al centre d'atenció primària de Torroella de Montgrí. El CAP reparteix material informatiu i instal·la pòsters amb recomanacions. Alhora, les pantalles del centre també emeten consells sobre què són els antibiòtics i com fer-ne un bon ús. La campanya s'allargarà fins al maig de l'any que ve.
Expectatives positives per la collita del fesol de l'ull ros. Els pagesos que participen en el projecte per la recuperació d'aquesta espècie, en col·laboració amb les administracions de la zona, són optimistes pel que fa als resultats. L'objectiu és garantir la continuïtat del fesol de l'ull ros a l'Empordà.
Reinstal·len l'escultura Les fases de la lluna a la plaça Pere Rigau de Torroella de Montgrí. És obra de l'escultor. Consisteix en una catifa de grans peces de formigó que dibuixa la lluna i unes ondulacions que representen les fases lunars. La rehabilitació de patrimoni vol donar valor a la peça projectada el 2001 en aquest punt neuràlgic del nucli antic.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Abans d'acabar el programa tenim temps encara per un últim apunt per la previsió meteorològica. Marc Lapés.
Avui ens hem llevat amb un dia molt tranquil i suau i això seguirà així al llarg de tota la jornada. Si bé a última hora podrien començar a aparèixer alguns núvols alts que serien l'aperitiu d'un canvi de temps important que ens arribarà al llarg de divendres i que ens portarà ruixats localment forts i acompanyats de tempesta.
El supermatí d'avui acaba aquí. Abans, però, com sempre, donem les gràcies a tot l'equip que el fa possible. Toni Selles, Sílvia Pedret, David Parreño, Dani Cortés, Gerard Escaig, Alba Lejide, Eugeni Agüell, Josep Lluís Vidal, Martí Seguer i Juli Pedrero, que s'han ocupat dels resums setmanals de cada dia. I, per cert, en Pedro Ruiz, que ens en descuidàvem. Tornarem demà puntualment a les 8 del matí a través de Ràdio Capital de l'Empordà. Que vagi molt bé, que passeu molt bon dijous i recordeu que això de Supermatí no és el nom d'un programa de ràdio, és un desig de com volem que us vagi el dia. Adéu-siau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.